Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Avui fa un any que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ingressar a la presó preventiva de Soto del Real. Un any després continuen a presó, també preventiva, a Lledoners, a l'espera de judici pel delicte de rebel·lió. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmela Mela, els va considerar promotors i directors del setge a la seu de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. Avui, a un quart d'una del migdia, parlarem amb la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet. Protecció Civil desactiva el Pla Bencat, però manté l'alerta de l'Inuncat pels cabals d'alts d'alguns rius, com el Ter, el Llobregat, el Congost i el Fluvià. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 17 persones i actualment hi ha 6 hospitalitzades, 5 d'elles en estat greu. Us expliquem també que, per primera vegada, el moviment cristià de joves i el moviment cristià d'adults convoquen una trobada de manera conjunta. Serà aquest diumenge, amb el títol Sortim i caminem junts, que tindrà lloc la primera trobada d'Acció Catòlica General a Barcelona, a la parròquia de Sant Pau del Camp. Busquen sumar sinergies i, alhora, mantenir una certa autonomia de funcionament per part de cada grup d'edat. I en agenda, doncs, a punt d'arribar el Dia de la Pobresa, el Dia Internacional de la Pobresa, a Pobresa Zero organitza la jornada L'Alimentació, un dret vulnerat, amb la participació de Rafael Ribó, síndic de Greuges, Miquel Mancissó, membre del Comitè de Drets Socials, Econòmics i Culturals de Nacions Unides, i David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, entre altres participants. Una jornada que comença a 9:45 del matí a la seu del síndic de Greuges i que acabarà al migdia. I en agenda cultural, l'Òpera Ipuritani continua representant-se fins al 19 d'octubre, en horari de 9:45 del matí, del vespre, volíem dir, al Gran Teatre del Liceu. Fins aquí les notícies, us deixem amb l'espai Naturalment, Doctor Pros.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
Com sempre, a aquesta hora a Ràdio Estel ens posem còmodes i obrim les portes a la medicina natural de la mà de tota l'experiència del doctor Miquel Pros, expert en medicina natural. Què tal, doctor?
Hola, bé, tot gràcies. Bé? Tu també, no?
Sí, jo molt bé. Doctor, avui volia tocar un tema que em sembla que vostè podrà posar una miqueta de llum. Aquest dilema constant amb l'homeopatia o més en genèric amb les medicines naturals, com si diguéssim,
sí,
no?
Aquest
dilema constant de són eficaces, no són eficaces, poden ser complementàries, poden ser amigues de la medicina convencional, no són compatibles. Com hi podem posar una miqueta de llum al tema, al debat?
Sí, hombre, això, el més maco seria precisament agafar gent del carrer i preguntar-los, no? Si ara agaféssim aquí una entrevista, féssim una entrevista, veuries que hi ha el que la gent opina, jo penso que, i això és important. Però sí, no ho sé, hi ha una mena de... És veritat, sembla que tot allò que fa olor de medicina natural, doncs hi ha una mena de persecució. Per què? No ho sé, probablement perquè hi ha una mena... Hi ha una fugida, és evident. És a dir, hi ha una fugida de la química cap a allò que no és tan químic, no? Perquè és evident que davant de la possibilitat de guarir, de millorar una sintomatologia, si pots escollir entre dues coses, doncs la gent no és tonta i agafarà doncs el més natural. Però el que passa que, esclar, els mitjans tenen un poder bestial. Ahir mateix parlava amb la nostra farmacèutica.
Sí.
Tenim una farmacèutica, una farmàcia importantíssima d'aquí a Barcelona, i diu, mira, parlàvem d'això, no? I, esclar, va una persona i diu, això és homeopatia, no? Una recepta d'un metge que sí. Es veu que, a part de l'antibiòtic i a part de la química, també hi havia un... Diu, no, això no m'ho donguis, perquè no serveix per res, li diu la pacient, no? I, esclar, ell es posa a riure, diu, no serveix per res. Diu, llavors, com s'explica si, per exemple, a Suïssa el govern acaba d'oficialitzar l'homeopatia? Diu, que fem broma? O... Diu, ah, però sí, dona-m'ho. És a dir que, clar, hi ha tanta desinformació...
I molts arguments contradictoris,
sí,
no, potser?
Sí, però, bueno, quan dius, home, per l'amor de Déu, tu, vull dir que... Jo ara vaig, a finals de mes, a Alemanya. A Alemanya hi ha un congrés a Baden-Baden, que jo hi vaig aproximadament... abans hi anava cada any. Ara hi vaig potser cada dos anys, no? Però has de pensar que durant tota una setmana passen més de 4.000 metges. És el congrés més important de medicina natural que es fa a Europa. I quan dic Europa vol dir el món sencer. Perquè...
A més, a Baden-Baden, Selva Negra, parlem. És a dir, en un entorn idíl·lic, diria, no? Jo també hi aniria, al congrés aquest. No entendria res... Però també hi aniria.
És interessantíssim. És interessantíssim perquè, bueno, la Selva Negra, estem parlant, el cor de la Selva Negra, sí. Baden-Baden, és una població, bueno, tradicionalment... aquí parlem de Caldes, quan hi ha termes, no?
Sí, exacte.
Aigües termals. A Alemanya és Baden. Baden, no ho sé, quan diu Baden... Hi ha una... S'expressa molt bé perquè hi ha el bat previ al nom del poble, no? O sigui, com si aquí diguéssim bat Sant Cugat o bat Ripollet,
sí.
O bat... Aquí parlem de Caldes de Malavella o Caldes de Tal o Caldes de Guàrdia. És bat tal, no? En aquest cas, Baden-Baden, doncs és una població que hi ha un... Bueno, és coneguda perquè hi ha un casino importantíssim dels primers que hi van haver a Europa, no? Perquè, esclar, la gent anava a prendre les aigües i llavors aprofitaven per jugar al casino. Ara, en aquests moments, hi ha unes termes fantàstiques, increïbles, no? Allò que és entranyable, evidentment. Però el maco és que en aquest congrés passen aquests 4.000 metges, però no són 4.000 metges que siguin 4.000 metges naturistes, són 4.000 metges que van, poden ser doncs, un metge internista, el teu ginecòleg, el reumatòleg, un al·lergòleg, el pneumòleg, que van precisament perquè els interessa algun tema relacionat de la medicina natural amb la seva especialitat. Clar, això és fantàstic. I llavors allà es parla d'homeopatia, de teràpia neural, d'hidroteràpia, de centes de mils de coses. Hi ha ponències, doncs, d'acupuntura, de teràpia neural, de medicina natural, tallers, llavors tallers, doncs, concrets. I, per tant, doncs, és on tu pots palpar realment la salut de la medicina natural. És a dir, mentre aquí ens veiem, el nostre és de xiste. El que passa aquí és de xiste. Jo el que no entenc és com hi ha gent, tertulians o gent periodistes, que es permeten el luxe d'opinar de quelcom que no coneixen. Llavors, dius, bueno...
No creu que potser, abans parlava vostè de desinformació, igual el pacient final o els consumidors, els ciutadans, que no som precisament experts en la matèria, més que desinformació vivim en l'era de la sobreinformació. Al igual tens un excés d'informació de surt un estudi que diu que sí, surt un estudi que diu que no, surt un... I arriba un moment que desconfies, que el que això genera sí, és una desconfiança
però,
de tot, no? Potser...
Llavors anem a lo pràctic, tu. Jo sóc un metge pragmàtic i ara, per exemple, aquí podríem escenificar... Mira, avui havia de vindre una persona que no ha pogut vindre
sí.
per un tema de... Se li ha posat malalt al net i llavors m'ha trucat i s'ha disculpat. Però seria interessant perquè al cap i la fi... qui justifica i qui acaba, doncs, finalment de demostrar quan una cosa funciona o funciona, són els pacients, tu. I si ara aquí tinguéssim, no sé, ara podríem haver d'escenificar i parlar de la senyora Maria i el senyor Ramon.
Fem-ho.
Una...
Situem-nos imaginativament en la consulta.
Sí.
I arriben
sí.
això una parella, com li ha dit, el senyor Ramon i la senyora Maria.
Sí, sí. I bueno, normalment, perquè sempre passa igual. Primer t'arriba un membre de la família, no? Pot ser ell o ella, però llavors, escolta, a partir d'aquí arriba tota la família. Per què? Perquè finalment la pràctica d'aquella situació de salut acaba demostrant que allò que fem nosaltres...
Funciona.
Quan l'altre no ha funcionat, allò ens funciona. Llavors, doncs ara imaginem-nos aquesta senyora Maria, una senyora doncs, de 82, 84 anys, que t'arriba per un tema concret, perquè ella doncs, arriba per un mal de cap, perquè li fa mal a cervicals. Però bueno, clar, quan ens sentem... Llavors, diu, ai, doctor, però és que, esclar, que si un dolor a les cames... Bueno, ja hi som, dolor de cames... Les cames que se m'inflen, que em fa mal tot el cos. Vas preguntant... bueno, la feinada és escriure, no? Operada d'aquí, d'allà i de més enllà, no? Naturalment, hi ha un sobrepès, perquè a partir d'aquestes edats, doncs, bueno, el sobrepès. Que si estrenyiment o que si diarrees. Hipermedicat, que és això típic que hem escoltat aquí, doncs, bueno... Generalment passa això, no? Problemes respiratoris. En aquestes edats, bronquiectàcies, fas una auscultació i llavors dius, escolti, senyora Maria, dic que això no... I llavors diu, oh, és clar, és que el pneumòleg m'ha dit que tinc bronquiectàcies, que és l'acumulació de moc en els petits alveols, no? Llavors, naturalment, és que em canso molt, doctor, em canso molt, no? I ai, aquest dolor aquí a l'ombro, aquesta tendinitis... És que... Diu, m'han fet 20 sessions de fisioteràpia i estic igual, no? Clar, quan tu comences...
Home, la Maria ve amb un mal de cervicals, però veiem que no està gaire fina. No,
bueno, però és que això és el que habitualment passa. Amb aquesta llarga letania, tu, amb aquesta cascada de coses, dius, bueno, com començo? Jo entenc que... A veure, com tu, metge, amb un cap, t'arriba la senyora Maria amb aquestes condicions... Bueno, és que no tens més remei que dir, bueno, ja, doncs va. I llavors, clar, comences a donar que si l'omeprazol per això, la metformina perquè té el sucre una mica disparat, el diureti per veure si li desinflamem les cames, com que també ho té una hipertensió, un medicament per la hipertensió. Llavors, esclar, el tema de les digestions, doncs, l'omeprazol, amb tots els efectes secundaris que té d'això. Clar... Com comences amb tot això? Llavors, hi ha un... Bueno, mira, jo, nosaltres tenim la sort de que... Jo, quan trobo una cosa que funciona, jo vaig a fondo. Mm-hmm. Jo estic a punt de treure la reedició, que el portaré aquí, en parlarem, del llibre de la Civada, que hi ha amb la seva 20 i tantes edicions. Doncs per què dic això? Perquè una de les coses, quan la Maria, amb tota aquesta sintomatologia... que, evidentment, tu no t'atreveixes a treure-li cap medicament.
No,
però,
clar, bueno,
què podem fer, tu? Què podem fer amb aquesta senyora? Llavors és quan surt la, jo diria, la màgica, la miraculosa Civada, no? I llavors és quan jo li plantejo algo que, com que no els hi toques... Perquè, clar, aquí l'important amb aquestes edats és... no pots modificar en gran manera els seus hàbits dietètics perquè és que... Que això passa, desgraciadament. Mm-hmm. Bueno, no, desgraciadament, no. Però passa sovint, perquè llavors vas al dietista i et comença a posar tot un programa que no fa res. I la gent,
perquè
a més
és un
a més,
canvi massa brusc,
clar,
no? Potser,
i la gent
diem...
s'atabalen. Bueno, Amb tot això, li començo a explicar les virtuts de la civada i llavors, ai, doctor, vol dir... Però quan li dic, no, no, això només ho farem per sopar, i llavors, miri, sap què? Faci una novena, això queda molt ben aquí.
A Ràdio Què és Estel, una novena?
Una novena, no? Una novena de menjar civada, una cremeta de civada per sopar durant 9 dies seguits. Llavors, el Ramon, que està al costat, que et mira amb aquella cara, el Ramon fins ara no diu res, no? Però el veus allà tot enrepingat o espatxurrat a la cadira, amb aquella panxolina que surt per sobre, no?, del cinturó, no? Amb aquella bona cara, amb aquella cara de bona mala salut, no?
Sí. Perquè,
i va ell va assentint, i no tan sols això, sinó que encara afegeix alguna cosa. Diu, és que, a més, la Maria, doctor, ronca molt, no? I tu també, no? Tu també. Bueno, llavors jo acabo dient, mira, Ramon, saps què? Per què no et solidaritzes amb la teva dona? I fes-ho tu també. Bueno, llavors, per què la civada? Per què la civada, Bet? Perquè la civada, llavors, jo sé que no em donarà cap complicació i t'arriba el pacient al cap de 9 dies o 14 dies, perquè llavors fem una novena, però et mira, si la podem prorrogar a 14 dies, potser millor. Uh-huh. I llavors, i això ho encaixen molt bé. Venen al cap de 14 dies i llavors resulta que, bueno, les cames ja s'han desinflat, no tenen tant de dolor, ai, doctor, sembla que vagi més bé de ventre, és a dir, canvien de tot aquell conjunt, aquella cascada d'aconteixements, tot allò es va... anem esborrant coses... i va quedant tot un programa més net i anem centrant la problemàtica de fons més important que hi ha amb la Maria. Els veig al cap d'això, de 14 dies o potser a vegades 3 setmanes, perquè haig de dir que quan un comença a fer la dieta aquesta de la civada, que no és una dieta, és a dir, aquest tractament, aquesta pauta...
És un petit canvi d'hàbit.
Al vespre, com que els resulta molt, molt fàcil de fer... Llavors, potser truquen i diuen, escolti, doctor, vindré la setmana que ve, aplacem això. Uh-huh. I com se troba? No, bé. Doncs segueixi fent, faig una setmana més. Et venen al cap de 3 setmanes i resulta que, bueno, ella està encantada, però ell també, perquè si ella ha perdut 2 quilos, en general, i se li han desinflat les cames i no li fa tant dolor les cames i potser dorm millor, i etcètera, etcètera, ell n'ha perdut 3, o sigui que ja. Resulta que en una consulta n'hem fet 2, no? Això és molt típic amb l'home. I llavors, bueno, ell ha encantat de la vida. És a dir, per tant, amb això què vinc a explicar? Que les coses, a vegades, quan més senzilles, millor. I llavors nosaltres ho intentem, a través dels tractaments que nosaltres plantegem a la consulta, d'intentar simplificar les coses. Estem parlant d'una persona...
Sentit comú, diríem, no?
Sí, però fixa't que estem parlant d'una persona, i això és habitual, és a dir, avui en trobarem 2 o 3 primeres visites, i 2 d'elles seran aquesta sanificació que estem parlant ara. Doncs, quan diu, doctor, és que després de 20 sessions i no t'han fet res, i llavors... Això no els hi fem el primer dia, allò de la ventosa escarificada, perquè doncs, hi ha un dolor que justificaria l'aplicació d'aquesta ventosa escarificada, que té un efecte antiàlgic, no? Doncs, clar, aquesta tendinitis que durant 20 sessions no s'ha resolt, venen al cap de 2 o 3 setmanes, estan més bé, no tenen tant dolor, els hi fem el tractament, llavors sí, els hi fem un tractament i intentem resoldre aquesta tendinitis, i amb l'aplicació d'una ventosa escarificada, allò que no s'ha aconseguit en 20 sessions, a més amb la medicació pertinent, perquè has de pensar que, esclar...
Antiinflamatoris...
Exacte, això porta una càrrega química bestial. Doncs amb una aplicació desapareix la molèstia. Això n'hem sentit aquí moltes vegades, testimonis de persones, no?, que testifiquen doncs, el fet aquest. Per tant, què vull dir amb això? Que la medicina natural és una eina meravellosa. Quan t'ho preguntaves, clar, tot aquest sidral que hi ha ara, tot, no?
Sí.
On ens situem? Jo penso que si no ens acostem uns més als altres, ens hem d'escoltar. El metge no té temps d'escoltar en 10 minuts d'una consulta.
És la gran queixa, no?, que tenen els metges,
els
metges de la Seguretat Social.
L'ideal seria poder-ho combinar, no? Jo quan veig, esclar, com es tracten, El nivell de medicina és bo, és a dir, aviam, no. Uh-huh. O sigui, això, hem de ser crítics. El nivell de medicina que tenim al país és fantàstic. El que passa que llavors no hi ha temps, i llavors, esclar, el metge doncs acaba receptant el més fàcil, doncs, bueno, tens un dolor, un antiinflamatori, tens el sucral, no perd el temps en explicar-li que a través d'una d'una menja diària d'una crema de civada et baixarà el sucre. Perquè, potser primer perquè no ho saben, perquè no ho hem après, no els hi han ensenyat a la facultat. Però la pràctica quotidiana diu això. I llavors aquella senyora doncs, dius, escolti, en vés d'una metformina, per què no faci uns dies de sopar a civada o al musli en els nens, aquests que també... I veus que no tan sols et baixa el sucre, et baixa el sucre, et baixa la tensió, baixa el colesterol, baixen els triglicèrids, dorms millor, bueno, etcètera, etcètera, no?
Parlem de la civada sempre des d'aquest punt que sembla esotèricament màgica, però hi ha uns motius, hi ha uns fonaments que fan que vostè cregui tant en la civada. Parli una miqueta del per què, dels...
A veure,
quins són els beneficis que té.
Jo tinc un llibre, això, aviam, anem a pams, no?
Sí.
Jo tinc un llibre que ara sortirà una última reedició, estem ja, no sé, s'han fet mils, no? I és curiós perquè és un llibre que ha anat creixent. És un llibre que quan va sortir fa ara, doncs, no sé, 35 anys, doncs era un llibretó, pràcticament un fulletó. I això, naturalment, ha anat creixent de mica en mica. Tot allò que jo he anat escrivint en el llibre no és res més que la recopilació d'una forma empírica del que el pacient, aquesta senyora Maria o aquest senyor Ramon, doncs han anat aportant. És a dir, quan el Ramon diu... doctor, o la Maria, no?, que et diu, sí. Diu doctor, li ha augmentat la líbido en el Ramon, perquè ell, doncs, bueno, pam, jo anar apuntant, ha baixat la pressió, el colesterol m'ha baixat, sense modificar els medicaments, no? Doncs diré que tot allò, doncs, que ha anat, tota aquesta experiència empírica, avui, en aquests moments, i és la primera vegada que en el llibre meu surt una relació de, perquè allò que diem, demostrim-ho científicament,
sí,
quan
clar.
Una cosa funciona, funciona. Doncs la quantitat de treballs científics que hi ha en aquest moment en relació a la civada és, i treballs d'altíssim nivell, no això que et donen a la facultat aquesta de Madrid, no? No, treballs de gran categoria venen a demostrar el que jo, de forma empírica, hi he anat observant al llarg d'aquests anys, no? Per tant, això em reconforta enormement perquè dius, ostres, tot allò que tu has anat observant, que has anat apuntant, doncs avui la ciència ho ratifica, mm-hmm. No? Per tant, això ja anem parlant, però has de pensar que quan jo et parlo, per exemple, doncs que a través de la civada podem normalitzar una diabetes 2, o sigui, una persona que té un sucre disparat i que és allò que dius està a punt de caure amb l'insulina, a veure si la podem evitar, bueno, nosaltres cada setmana salvem un o dos de caure a mans de l'insulina, tu.
Perquè la civada, per als oients que no tenen potser coneixements nutricionals o sanitaris, parlem, és un cereal? O és un pseudocereal?
No.
On, a quin grup
no,
ho podem posar?
És un cereal de tot. És un cereal, bueno, doncs està dintre de la categoria dels clàssics cereals, el mm-hmm. blat, o sigui, quan diem el blat, trigo, cebada, centeno, espelta, sí. Avena, no? Que avui els cereals, per cert, estan molt qüestionats per un tema altament problemàtic, és el famós gluten. No?
Sí.
Les intoleràncies al gluten. I és veritat que...
Però hi ha cereals que no en porten, no? Tinc entès.
Bueno, llavors parlaríem... Bueno, a veure, els cereals tots porten gluten.
Tots porten gluten.
Els cereals, eh? A excepció, precisament, de la civada, mm-hmm. de l'avena. Clar, hi ha gent que em pregunta, doctor, diu, però l'avena també porta... Perquè, esclar, aquí ens trobem en aquella gent que tenen intoleràncies o al·lèrgies al gluten quan els hi proposes a la consulta una dieta doncs, de civada... I et diuen, però és que la civada porta gluten. No, no porta gluten. Diu, llavors, com és que hi ha aquests... quan vas a comprar doncs, a la botiga i veus que hi ha uns pots de civada que posa avena, la civada és avena, avena sin gluten, o sigui, civada sí. Sense gluten. No és que la civada porti gluten, és que si en l'empresa on s'ha manipulat el blat, no, darrere el blat, llavors manipulen la cibada per convertir-la doncs, en flocs de cibada.
Aquella cibada pot haver-se contaminat.
Ah, exacte, llavors parlem d'una contaminació creuada. Però no és perquè la cibada té gluten. Això ha estat durant molts anys un tema molt polèmic, però nosaltres tenim a la consulta celíacs, que per tant serien altament sensibles al gluten, que els hem curat amb la cibada. És a dir, tenim una llarguíssima llista, per tant, aquest és un dels temes que algun dia apareixeran també treballs científics sobre com curar malalties d'aquest ordre a través d'una d'una dieta de cibada, no? Però, dic així a grans trets, home, jo diria a tot aquell que tingui interès sobre el que estem parlant, hi ha un llibre meu, que sí, és aquest que estem...
Doncs, que està a punt de reeditar, em sembla.
Que estem a punt de reeditar, que és com cura la vena, està en català, perquè, ai, en castellà, perquè en català està exaurit, i en aquests moments em diuen, vostè, doctor, és més conegut a Mèxic que en el seu país. I és veritat, perquè... aquest llibre s'ha reeditat molt més a tot Sud-amèrica que no pas aquí
en el
nostre país. Sí, és allò de que, bueno, típic, no? Que,
sí,
bueno,
sí.
És més conegut a fora que aquí, no ho sé. Bueno, l'evidència, per exemple, és això que hem explicat alguna vegada, no? Aquestes visualitzacions a través d'internet. Jo tinc una conferència sobre la cibada que hi ha 2 milions...
de visites,
170
sí. A YouTube, sí senyor.
Visites. Vull dir, per què? Perquè doncs, bueno, el llibre ha desencadenat una autèntica... un autèntic interès perquè, precisament per això, perquè funciona. Llavors, arrel d'aquestes experiències, doncs, esclar, observa... Bueno, hi ha coses que serien a primera vista inexplicables, no? Vull dir, com pot baixar un sucre, o com es pot normalitzar un hipertens, o com pot, inclús un insomni, no? O aprimar aquestes cames, o millorar un tema vascular, no? Doncs tot això, esclar, això ens portaria a fer un monogràfic de la cibada, però bueno, podem parlar de les indicacions de la cibada, però jo
sí, podem parlar,
simplificaria
podem dedicar un dia al programa.
Que la gent no, que busqui el llibre, que total, això val una misèria, aquest llibre es troba... Sí, clar, perquè és veritat. És a dir, és un llibre que no hauria de faltar a cap pis de Barcelona, a cap casa del nostre país, perquè la quantitat de disgustos que ens estalviaria, i sobretot doncs, és una forma d'afegir, jo diria, salut a la vida, o vida a la vida, no? La cibada. És així, és a dir, no és que no puc parlar d'altra manera. Les satisfaccions que m'ha donat això és equiparable a el que està succeint avui, també. Jo no ho sé, és a dir, hi ha gent que... hi ha gent que tenen... no sé, com t'ho diria, tenen la virtut d'aquell on te posen a l'ull surt petroli, no? Bueno, doncs jo, quan m'hi he apostat per una cosa, doncs, escolta, jo vaig a fons, no? I vaig apostar per la cibada fa, doncs, 40 anys, com després hi he apostat l'aposta aquesta de la sinusitis silenciosa, és quan explico, no?, que té que... La importància de les cavitats nasals i, en conseqüència, de la higiene nasal, amb l'aparició d'un innombrable nombre de patologies respiratòries que, bueno, ens les polim som capaços i coneixem els efectes de l'aigua de mar aplicada, doncs, a la forma que ho expliquem.
Exacte.
Nosaltres, i etcètera, etcètera. Per tant, doncs, tornem altra vegada. Clar, això és producte de la pràctica del dia a dia, tu. No? Del dia a dia que és, i dels pacients que són els que finalment fa que el metge doncs, sigui cada vegada més savi.
En conclusió, tenim que la natura ens pot donar molts més beneficis dels que ens beneficiem actualment.
Si és una amatent, és a dir, clar, si tu ets un bon observador, jo penso que el metge ha de ser un gran observador de la natura i aplicar-la en conseqüència.
Doncs, doctor, continuarem parlant de totes aquestes coses. Continuarem parlant de l'avena, que m'interessa molt, i els pacients que vulguin passar per la consulta del doctor Miquel Pros poden demanar cita al 93 212 1504, aquí a Barcelona mateix, 93 212 1504. Vingui preparat per el dimarts que ve.
A veure si recuperem la Maria i el Ramon, que avui ens
segur han fallat. Segur que aquella alçada ja hauran perdut 10 quilos, ja.
Probablement.
Feliç setmana, doctor.
Gràcies. vosaltres igualment.
Ràdio Estel.